Bona nit, són les 9 i 32 minuts i mig, i això és l'Economia i Empresa. És habitual pensar que les generacions que ens segueixen ho tenen tot més fàcil. Sovint, la generació més antiga es refereix a la que puja en frases com «és que avui els joves ho teniu tot». Sentències que són acollides amb soferta resignació. Fa anys que els fills creixen a casa durant més temps del previst. El preu de l'habitatge va condemnar tota una generació, la dels que avui estan per sota dels 30 anys, a tenir problemes per emancipar-se. I ara la crisi els ha caigut al damunt i els bloqueja també l'accés a la feina. És a dir, si no vols caldo, dues tasses. Això ho constata un estudi de la Secretaria de Joventut fet a partir de 2.400 entrevistes a catalans i catalanes d'entre 15 i 34 anys. Aquesta generació addicta a internet i a les noves tecnologies sembla condemnada a tenir una qualitat de vida pitjor que la dels seus pares. Se'ls anomena generació Y, però bé podrien anomenar-se generació crisi.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
La generació dels més grans, els pensionistes, tindrà una paga extra molt minsa al gener perquè la desviació de l'IPC respecte al 2% previst és molt reduïda. És, de fet, la més reduïda dels últims 15 anys. Tot això després que la inflació interanual al conjunt de l'Estat s'hagi situat en el 2,4%. Mentrestant, als Estats Units, la Casa Blanca s'ha compromès a utilitzar part dels 700.000 milions de dòlars per rescatar el sistema financer per ajudar també al sector de l'automoció. L'IBEX, mentrestant, ha acomiadat la setmana amb una caiguda important del 2,3%. De seguida us ampliem totes aquestes notícies. I fa uns anys, un grup d'estudiants de la Pompeu Fabra van crear un instrument musical d'última generació que van utilitzar estrelles com Bjork o Madonna. S'anomena Reactable, i ara aquell grup ha decidit muntar una empresa per comercialitzar-lo. En parlarem al reportatge d'innovació i acabarem, com sempre, parlant d'estratègies empresarials amb en Xavier Marcet. Exactament, 2:45 de la nit. Comencem. Laia Ortega, bona nit.
Bona nit.
Els preus han baixat 4 dècimes al novembre i ara la inflació interanual, la de l'últim any, se situa a Catalunya al 2,5%. El conjunt de l'Estat queda al 2,4%. Feia, de fet, 7 anys que els preus no baixaven en un mes de novembre.
La davallada s'explica per la moderació del petroli i d'alguns aliments, però també per la caiguda del consum, segons els sindicats. La inflació del novembre és la que s'agafa de referència per revisar les pensions. Com que a començaments d'any van pujar un 2%, al gener s'hauran de compensar per les 4 dècimes de desviació que hi ha hagut. Els sindicats ho troben insuficient perquè tant els serveis bàsics de l'habitatge, llum, gas i aigua, com els aliments, han pujat més que la mitjana l'últim any. Ho explica Eva Granados, de la UGT.
Aquesta paga que rebran els pensionistes per la desviació de l'IPC no compensa en cap cas l'augment de preus que han patit aquestes persones. L'ingrés real que tindran els pensionistes a casa nostra, a Catalunya, serà d'entre 18 i 37 euros, quan s'haurien de rebre una paga d'entre 75 i 180 euros.
L'Estat hi destinarà en total 300 milions d'euros, la xifra més baixa des de fa 15 anys.
El comentari, amb Joana Casals.
Indexar les pujades de sou a la inflació és la garantia que els salaris i les pensions no perden poder adquisitiu. De moment, és el mètode que s'utilitza a la negociació col·lectiva, i dic de moment perquè ja hi ha qui diu que també en això les coses han de canviar. Ara per ara, però, és el que està establert a la gran majoria de convenis i, per tant, el que s'està aplicant. Però aquesta premissa de garantir el manteniment del poder de compra tampoc amb aquest mètode es compleix al 100%. Per explicar-ho, va molt bé el que ha passat, el que està passant aquest any. Fins al mes de setembre vam tenir una inflació interanual superior al 4% i els mesos de juny, juliol i agost estava al voltant del 5%. Aleshores, el discurs des de les altes institucions financeres com el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya i també de les organitzacions empresarials és que no s'agafés pas la inflació com a base d'increments salarials. A partir de l'octubre, amb l'arribada de la crisi a l'economia real i, per tant, amb la caiguda del consum i la baixada brusca del preu del petroli, els preus han començat a caure. Al novembre, la inflació, com dèiem, s'ha situat al 2,4% i al desembre tornarà a baixar. La base per a pujar els salaris estarà, doncs, al voltant del 2%, quan durant molts mesos haurem pagat les coses amb increments força més elevats. Estem en crisi i assumirem també aquesta pèrdua temporal de poder adquisitiu, però val la pena deixar constància que ho hem fet. No sigui que la inflació baixés per sota del 2% i algú insinués que la diferència s'ha de tenir en compte a l'hora de negociar a la baixa els increments per l'any que ve.
Catalunya Informació.
2:15 de 10 de la nit. La Casa Blanca es planteja utilitzar part del fons de 700.000 milions de dòlars que ha destinat a reflotar el sistema financer per ajudar al sector de l'automòbil. Una proposta que arriba després que el Senat ha rebutjat el nou pla de rescat d'aquesta indústria. Washington, Xavier Vilà, bona nit.
Hola, bona nit. La Casa Blanca havia comunicat a més per la portaveu d'Anna Perino sosté que seria irresponsable, sobretot en les actuals circumstàncies econòmiques, deixar caure una indústria que arrossega 1 milió de llocs de treball directes i milions més d'indirectes. És per això que ara l'administració Bush no descarta utilitzar part dels 700.000 milions de dòlars destinats a rescatar les empreses financeres afectades per crèdits tòxics per impedir que les tres grans de Detroit es declarin en bancarrota. Aquesta circumstància és força versemblant si aquest mateix mes la General Motors, per exemple, no obté fons públics, segons asseguraven els seus gestors dies enrere al Capitoli. La Casa Blanca, de moment, declina detallar quan i com s'articularia l'ajuda, que suposa també un revés directe pel president electe Barack Obama, que ahir mateix instava els legisladors a rescatar les automobilístiques. El Senat no l'han escoltat i aquesta matinada el caucus republicà ha finiquitat un projecte legislatiu per entregar 14.000 milions de dòlars de diner públic a les automobilístiques. La justificació, que el sindicat majoritari ha descartat reduir abans del 2011 el salari dels treballadors de Detroit i equiparar-los als seus col·legues, que treballen en plantes de muntatge al sud del país en la construcció de vehicles d'origen japonès. De moment, la General Motors ha anunciat que planeja aturar un 30% la seva activitat a les plantes que té als Estats Units el primer trimestre del 2009. Això implica tancar 21 plantes de producció i deixar de fer 250.000 cotxes.
Gràcies, Xavier. I el compromís del govern nord-americà amb el sector de l'automòbil ha ajudat Wall Street a passar al verd. El Dow Jones puja a aquesta hora un 0,6% i el Nasdaq ho fa un 1,9%. Mentrestant, aquí ha passat més el no del Senat. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
S'ha imposat clarament el vermell.
Les borses europees han caigut per sobre del 2%, arrossegades sobretot pel no del Senat nord-americà al pla de rescat del sector automobilístic. Aquí, amb 30 dels 35 valors, en vermell l'IBEX 35, tot i que no cotitza cap empresa de l'automòbil, s'ha deixat un 2,26% i se situen als 8.975 punts, arrossegat per constructores i de serveis energètiques i banca Forecastic, per exemple, per a Ferrovial, d'un 6,03% després del descens dels passatgers en els aeroports britànics de la seva filial BA al novembre, però també per al Santander i al BBVA, que ha decidit llançar una emissió d'accions preferents per un valor de 1.000 milions d'euros a un tipus d'interès del 6,5%. En el mercat de divises, l'euro s'ha apreciat contra la moneda nord-americana. Enfortit, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,3340 dòlars i és que, segons els operadors, n'ha tret profit de les expectatives d'una nova retallada de tipus d'interès al als Estats Units.
Una mala jornada per tancar una setmana globalment positiva.
La crisi econòmica ha continuat ferint uns mercats borsaris que han operat enmig dels revifats temors a una profunda recessió mundial. Aquí, mentre les cotitzades de l'IBEX 35 han guanyat fins al setembre un 9% més, tot i la crisi, el mercat espanyol ha seguit molt pendent del col·labró del grup rus Lukoil a Repsol i Paefa. També de la tèxtil gaiga Inditex, que ha presentat uns beneficis que no han fet el pes als inversors, i de la decisió, com dèiem ahir, del comitè d'experts del selectiu de mantenir sense canvis els 35 valors del mercat. Un IBEX 35 que ha tancat una setmana, com deies, positiva. Ho ha fet en els 8.975 punts, després de pujar gairebé un 6% amb 4 de les 5 sessions en verd.
Doncs gràcies, Josep Ramon. Bona nit i bon cap de setmana.
Fins dilluns. Bona nit.
I un històric de Wall Street, que havia estat president del Nasdaq, l'han detingut per una estafa de 38.000 milions de dòlars. I es diu que podria ser un frau sense precedents. Bernan Madoff va crear un fons d'esquema piramidal. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. Madoff va fundar el 1960 un fons que oferia interessos molt alts i unes comissions molt baixes per atreure els clients. Quan no podia pagar, abonava les rendibilitats amb els diners que dipositaven al fons nous participants. Agents de l'FBI van detenir ahir Madoff, segons la policia de Nova York, per reconèixer la seva responsabilitat a la trama. Es podria enfrontar 20 anys de presó i una multa de gairebé 4 milions d'euros. Ara, però, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de pagar una fiança de 7 milions d'euros. Ara caldrà veure si aquesta estafa ha tingut també repercussions a Europa.
Catalunya Informació.
2:45 de la nit. El govern central ha aprovat el nou pla estatal de l'habitatge pels pròxims 4 anys. L'executiu de Zapatero mobilitzarà 34.000 milions d'euros en préstecs per impulsar bàsicament el lloguer i l'habitatge de protecció oficial. Anem fins a Madrid. Txell Feixas, bona nit.
Bona nit. Per tal d'absorbir l'estoc existent, només l'any vinent les vivendes lliures acabades i aquelles amb llicència anterior al setembre d'aquest any seran considerades directament i no passat un any de protecció oficial, sempre però que els promotors ho vulguin i s'adaptin als preus d'aquest règim. El lloguer és un altre eix del pla. Ho seran el 40% de vivendes de protecció oficial de nova construcció o rehabilitació. Neix també la figura del lloguer amb opció de compra. A banda, s'amplien els col·lectius que poden acollir-se a les ajudes i s'obren a les rendes mitjanes. Beatriz Corredor, ministra d'Habitatge.
Favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, no solo los colectivos que tienen más dificultades, sino también las familias de rentas medias, y de aprovechar para ello el stock sobrante de viviendas que actualmente existe. Y además, queremos que este plan de vivienda sea un instrumento general de política económica para ayudar a superar la actual coyuntura.
I per fer-ho possible hi destinaran 10.000 milions d'euros, se'n beneficiaran, calculen, 1 milió de famílies.
Passem a altres notícies en format més breu. La morositat torna a augmentar i s'acosta al 3%.
Segons les dades del Banc d'Espanya, el nivell de morositat se situa al 2,84%, 3 dècimes més que el mes anterior i més del triple que ara fa un any. És, de fet, la taxa més alta en 11 anys. Les caixes d'estalvi estan més perjudicades per l'augment de la morositat que no pas els bancs, perquè han sigut les principals creditores de les grans immobiliàries.
El conseller Joaquim Nadal matisa la petició de CESA de pujar i abaixar els peatges segons el tràfic.
El titular d'Obres Públiques entén que CESA no planteja augmentar els peatges respecte al preu actual, sinó fer-los flexibles perquè es converteixin en reguladors de la mobilitat. Aquesta última idea, segons Nadal, encaixa amb la filosofia del govern.
Que amb els peatges es pot jugar en franges flexibles i pot començar-se a convertir en una eina al servei de la mobilitat sostenible és indiscutible. Al costat de totes aquelles polítiques d'ajuts, de bonificació o de rescats parcials que tampoc no podran ser massa en el futur immediat.
El Santander eliminarà prop de 2.000 llocs de treball al Regne Unit.
La retallada afecta les seves filials britàniques Abbey, Allianz en Leicester i Bradford en Bingley. El Banc Espanyol inscriu la mesura en un pla per estalviar-se 200 milions d'euros de costos fins a finals del 2011. Segons el grup, la majoria d'acomiadaments afectarien el personal de suport i els serveis d'administració.
I el Bank of America acomiadarà 35.000 treballadors en els pròxims 3 anys.
Aquesta retallada de llocs de treball forma part del procés d'absorció del banc d'inversió Merrill Lynch. Un cop culminat, el Bank of America es convertirà en l'entitat financera més gran dels Estats Units.
D'aquesta manera hem sobrepassat ja la tanca horària de 3:45 de la nit. Moment de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Núria Casanova, bona nit.
Bona nit. Doncs comencem destacant que la Unió Europea s'ha compromès que el 2020 s'hagi reduït un 20% les emissions de CO2 i que un 20% de l'energia sigui renovable. Els 27 també impulsaran el pla de 200.000 milions d'euros per fer front a la crisi. De l'àmbit judicial, la germanastra de l'Alba va explicar a la policia com el seu pare maltractava la nena de 5 anys, segons ha revelat avui al judici l'exdona de l'acusat. I atenció, que aquesta mitjanit entren en vigor les noves tarifes dels taxis de Barcelona i la seva àrea amb un augment mitjà del 6,2%. Els suplements no es modifiquen, però la baixada de bandera s'apuja fins als 2 euros. I ens ocupem ara del trànsit. David Ubac, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs en un context ja plàcid destaquem només una C58 amb lentitud a Montcada, sentit sud, per un accident ja retirat, i a Barcelona lentitud a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta cap al Besòs i també des de la Rambla a Prim fins al Poblenou en sentit Llobregat.
I el temps, cel serè aquesta nit, les temperatures seran més elevades, tot i que l'ambient seguirà sent fred, amb glaçades importants a les comarques del Pirineu. Demà a la tarda el temps es complica amb una nova pertorbació.
Gràcies, Núria, bona nit.
Bona nit.
Tres quarts i 2 minuts de la nit. Aquesta setmana us preguntàvem a través del 3cat24.cat sobre la històrica rebaixa de tipus anunciada dijous de la setmana passada pel president del Banc Central Europeu. Us demanàvem si creieu que aquesta rebaixa arriba massa tard per reactivar l'economia. Hem rebut prop de 300 vots. El 77% heu considerat que la rebaixa arriba massa tard, mentre que el 23% considereu que s'ha decidit en el moment adequat.
La pregunta.
La pregunta que us plantegem aquesta setmana és la següent, una setmana en què s'ha parlat dels preus dels peatges. El conseller delegat de Vertis, Salvador Alemany, va proposar al Parlament una política tarifària que fes que els peatges fossin més cars quan hi hagués més circulació i més barats quan hi hagués menys. I sobre això us preguntem, estaríeu disposats a pagar més els peatges si això us garantís més fluïdesa en el trànsit? Com sempre, esperem les vostres respostes i els vostres comentaris al portal informatiu 3cat24.cat.
Catalunya Informació. La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
Aviat es posarà a la venda un nou instrument per fer música electrònica. És el Reactable. És una creació de quatre emprenedors de la Universitat Pompeu Fabra que ara munten una empresa per comercialitzar-lo. La seva idea ha rebut un premi del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
El reportatge.
Ara en sabrem més coses en el reportatge setmanal d'innovació que ha fet la Sílvia Mateu amb el muntatge musical de la Montse Duran.
Doncs l'aparell es diu, s'escriu Reactable i es diu de qualsevol manera, perquè es pot pronunciar en català, en anglès també té diverses formes de dir-ho i no hi ha una canònica. Per tant, li podem dir Reactable.
El Reactable, doncs, fa aquesta música que sentim. És música electrònica que no surt d'un ordinador amb el ratolí, sinó d'aquest aparell, del Reactable, un nou instrument musical amb l'aspecte que ens explica en Sergi Jordà, un dels seus creadors.
Mira, això és una taula rodona d'uns 90 centímetres que emet llum i sobre la qual es col·loquen objectes que també sembla que emetin llum i que sembla que emetin so. I fins i tot, és a dir, no és que solament se sentin, sinó que es veu el so que surt d'aquests objectes.
L'aparell funciona amb el que en música electrònica en diuen síntesi modular. Pels que no en sabem tant, en Sergi té una comparació a punt.
És com una gramàtica, no? És a dir, on tens subjectes, predicats, i juntant aquestes coses construeixes frases. Aquí és una mica el mateix, on el resultat seria la manipulació o el control sobre un so.
El primer projecte del Reactable és de fa 5 anys. Va sortir de 4 emprenedors de la Universitat Pompeu Fabra. En Sergi és físic i doctorat en informàtica. Els altres són enginyers informàtics i tots comparteixen l'interès per la música digital. Declare independence. Fins ara s'han fet una quinzena de reactables que tenen alguns museus o DJs. A poc, aquest instrument de música electrònica s'ha anat fent més conegut, sobretot amb l'empenta de la cantant islandesa Björk, que el va utilitzar fa un parell d'anys. El mateix grup que el va inventar s'ha animat a comercialitzar-lo amb una nova empresa, Reactable Systems.
És a dir, darrerament, o des dels dos darrers anys, estem tenint moltes sol·licituds, no? Moltes de músics, DJs, i també de centres, és a dir, de museus, de centres d'educació i també de clubs i de discoteques que diguéssim que ho volen per la vessant més lúdica i d'entreteniment.
La seva idea de vendre el Reactable acaba de rebre un premi de la Generalitat com a idea de negoci sorgida de les universitats, uns premis que dona acció per impulsar empreses de base tecnològica. Jordi Rodríguez és gerent de l'àrea de transferència tecnològica d'Acció.
Veure com des de la universitat és un bon caldo de cultiu perquè es puguin generar aquestes idees, i des d'Acció el que es vol és donar suport perquè aquestes idees es puguin transformar en una empresa i en definitiva que puguin generar riquesa i generar riquesa en el nostre territori.
L'empresa es planteja anar guanyant mercat a poc. D'entrada, començaran amb el que tenen més apamat.
Per això, durant els primers mesos, ens concentrarem en un sector que ja coneixem, que és el dels museus i el de les discoteques. I, per tant, seran models molt, diguéssim, més sòlids, que no s'han de moure ni a desplaçar, i per un ús més lúdic.
Més endavant volen ampliar mercat amb models més lleugers i més fàcils de transportar pels músics, i també volen desenvolupar la tecnologia de les taules interactives amb més aplicacions a més de la música.
Tenim la intenció d'ampliar el sector i el mercat i no dirigir-nos només a la creació musical, sinó a aplicacions educatives i, és a dir, a diferents sectors.
De moment, si algú es vol comprar un reactable per fer música electrònica a casa seva, amb so i llum, encara haurà d'esperar una mica. L'empresa Reactable Systems està a punt de constituir-se formalment. Abans de final d'any hauria d'estar tot llest. Calculen que el primer any, si tot va bé, poden arribar a vendre dotzenes d'aquest primer model.
Hem de millorar aquest producte. Necessitem innovar. La competència.
La cambra.
Introduir millores en la producció que ens permetin fer un gran salt, saps?
La cambra de comerç.
Però qui ens podria ajudar? En tot cas, potser si...
La cambra de comerç de Barcelona.
I si ho fem amb la cambra de comerç?
Ai, senyor.
A la cambra de comerç de Barcelona assessorem les empreses perquè innovin, perquè portin valor afegit i qualitat als seus productes i serveis, per créixer en un entorn competitiu. Cambra de comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Catalunya Informació consolida el seu lideratge. 131.000 oients ens segueixen a diari segons l'últim estudi general de mitjans.
Catalunya Informació.
Moltes gràcies per la confiança. Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Poc més de 6 minuts i arribem al punt de les 10 de la nit.
Estratègies empresarials amb Xavier Marcet.
Xavier, bona nit.
Bona nit.
Com sempre, per acabar la setmana.
Endavant.
Polítiques anticrisi.
Polítiques anticrisi. És una part de les estratègies dels governs. Hi ha una subhasta de la que potser tu no, perquè et toca molt, però ja hem perdut el compte. Ja no sabem exactament doncs, quants diners es posen i realment moltes vegades fins i tot l'efecte que es busca amb això, que és un efecte també de dinamització dels mercats, de generació d'un cert ànim.
I la por que tenen alguns d'aparèixer, no? De que es facin públiques els seus noms. O...
Efectivament, no? La veritat és que són setmanes de molts contrastos. No? Per exemple, mentre els governs s'esforcen donant mesures de vitalitat, donant confiança, posant diners sobre la taula, aquesta setmana surt el Banc Mundial i diu, escolti, diu, miri, mai havíem estat pitjor des del 1945, com per donar ànim, no? Com és una estratègia de comunicació anticrisi que realment no sé d'on l'han tret.
Molt positiva.
No? Efectivament. No? Perquè ja hem parlat moltes vegades de que hi ha una mena de mecanismes col·lectius, psicològics, que fan que creure's molt la crisi l'únic que fa és agreujar profundament la crisi. Però sí que hi ha un factor, Àlex, que em sembla que és molt important i és el que una mica voldria comentar avui amb els nostres oients. Aquests diners no es poden cremar. Els diners d'aquestes quantitats no es poden cremar. No, és evident, i em sembla que és de llibre, que utilitzar la demanda pública per... que hi hagi activitat, doncs és una mesura absolutament compartida de que ens pot ajudar a superar un moment complicat. Però gestionar diner públic, invertir diner públic, no ha de voler dir cremar diner públic.
I ha d'exigir una responsabilitat.
Molt gran, home. Hem de recordar una cosa aquí, que no... Bueno, després de la crisi del 93 van aparèixer molts casos complicats de corrupció, de gestió, diguem-ne, complicada a nivell públic i, entre altres coses, em sembla que va estar, diguem-ne, enmarcat en una disposició de diner públic. No dic que ara hagi de passar, però... El diner públic que s'ha d'utilitzar per projectes. I si pot ser, s'ha d'utilitzar d'una manera diferent que l'utilitzàvem abans. Fa molt de temps que estem dient que el coneixement és molt important en les nostres empreses, que estem a la societat del coneixement, que el coneixement està a la base del valor afegit que podem aportar i que ens pot fer competitius davant d'altres que sobretot competeixen en preus salarials baixos, etc, etc, etc. És un discurs que venim sentint de fa molt temps i que ens creiem i que pensem que és molt important, però arriba la crisi i resulta que les nostres inversions van altre cop sobre infraestructures, van altre cop...
A reduir costos.
A reduir... Però sembla que oblidem el talent, sembla que oblidem el coneixement. A mi em posa bastant la pell de gallina pensar quants edificis es faran ara amb aquests 8.000 milions que aniran als ajuntaments o a altres llocs, quants edificis es faran que es faran i que semblarà... i que al davant no tindran, diguem-ne, els recursos per posar-hi equips, persones que realment els hi donguin sentit, que realment fagin... que el que es busca amb aquests diners és un factor multiplicador, no és un factor només de gastar per gastar, és un factor multiplicador, i el factor multiplicador no te'l dona el totxo, te'l dona el talent, te'l dona el coneixement, i em sembla que hauríem de ser més exigents. Ja sé que s'ha de gastar de pressa, però inclús que estan de pressa, em sembla que hauríem d'ajuntar infraestructures i talent, perquè si no ens passen coses absolutament increïbles. Per exemple, aquesta setmana parlava amb una persona que està atenent a gent que vol muntar una empresa i que doncs els informa dels ajuts públics. Bueno, en aquests moments hi ha ajuts, hi ha hagut sempre, en aquests moments són importants, etc. I va una persona i li diu, escolti, jo vull muntar una empresa. Sí, molt bé. I de què la vol muntar? Ah, no, del que hi hagi més ajuts. No, això no és així.
Aquesta no és la filosofia.
No, necessitem projecte, i a partir del projecte, quan més gran i més sòlid, millor. A partir d'aquí, que hi hagi els ajuts al darrere. El que no pot ser és que cremem ajuts, perquè cremar aquest diner ens hipoteca de cara al futur, no ens resol problemes presents. I em sembla que hauríem d'intentar fer un tipus de plantejament més seriós amb algunes coses. Jo, per exemple, crec que en aquests moments fer una política que apuntali a les empreses, que les ajudi i que les comprometi. I aquelles empreses que es comprometin en moments difícils amb el creixement, doncs que firmin com una mena de contracte programa o que firmin algun tipus d'acord i que es comprometin a generar ocupació i, sobretot, que es comprometin a generar projecte. Perquè, si no, el que estem fent és utilitzar molt diner públic i, evidentment, el foc d'encenalls també escalfa, però no és el que ens acaba fent la brasa que necessitem per construir un futur més sòlid. I em fa una mica de por.
Anava a dir, posant una altra analogia, no hem de gastar aquest diner públic per mantenir una inèrcia, sinó per engegar el motor una altra vegada.
Efectivament, i és molt important que el motor s'engegui, no? I que s'engegui en base de projectes, no només en base a que hem fet una cosa ben feta, amb bona voluntat, que és posar molts diners sobre la taula perquè hi hagi activitat, segur, però a més d'activitat hi ha d'haver activitat en projectes, i si pot ser, no només amb infraestructures, amb totxos, sinó també amb talent.
Doncs Xavier, gràcies una vegada més. Bona nit.
Bona nit.
Doncs amb en Xavier Marcet posem punt i final a una edició més de l'Economia i Empresa, una edició que ha estat possible gràcies al treball de Salva Pou, Marta Jerez, Anna Escura i dels redactors de la secció d'Economia dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. I tornem, com sempre, a partir de dilluns, quan passin uns minuts del punt de 2:15 de la nit. Gràcies per la vostra atenció, la vostra fidelitat i bon cap de setmana.